Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Vimusa limitarà l'augment del preu dels lloguers al 2% durant tot el 2022. El govern local i Ciutadans han pactat aquesta mesura que allarga la que plantejava el govern espanyol de manera retroactiva, però també fins a finals d'any. Eloi Cortés és el regidor d'Habitatge.
Que es faci de manera retroactiva aquesta limitació del 2% en tots els contractes que s'han renovat del gener en el mes d'abril i que en cas de que aquest reial decret no es prorrogui també s'apliqui en tots aquells on hi ha una actualització de preu entre l'agost i el mes de desembre.
Ciutadans ha celebrat que s'hagi escoltat una proposta que vetlla per protegir les persones més vulnerables davant de l'augment de preus general. El nou edifici Ripoll de l'Hospital de Sabadell ja ha rebut els últims pacients, els de la tercera planta, la de pediatria. D'aquesta manera s'ha completat el trasllat al nou equipament que ha portat a 96 llits a la Corporació Sanitària i que servirà per rebaixar la pressió a les urgències. I en esports, el Sabadell aprofita les vacances per renovar la gespa de la nova Creu Alta. S'hi fa un nou tractament per millorar les condicions deficitàries que s'han viscut aquesta temporada en diverses ocasions.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Repassem l'estat dels serveis quan passen 2 minuts de les 7. Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem que hi ha circulació amb retencions a la C-16 des de Terrassa en sentit a Manresa, 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions arran d'unes obres. De fet, està tallada la sortida 23 cap a Terrassa Oest. Pel que fa a la P-7, hi ha 5 quilòmetres de circulació amb congestió arran d'un accident a l'altura del Papiol i, en aquest cas, l'accés a l'A-2 és tallat. Al nus de la Trinitat també hi ha problemes, 2 quilòmetres en sentit nord per la ronda de dalt. I a la C-33, a Montcada i Reixac, per anar cap a Barcelona, també trobem 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions. Pel que fa al temps, 34 graus ara mateix a Sabadell. Ens amplia aquesta informació la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'un ambient força càlid arreu del territori, amb aquestes temperatures que continuaran pujant durant aquestes immediates hores, sobretot cap a l'interior del territori, i de cara a demà encara hem de pujar més, continuarem immersos amb aquesta onada de calor, i és que demà les temperatures han de tocar sostre. Sí que de cara a dissabte la tendència és que comenci a afluixar la calor, tot i que encara mantindrem aquest estat d'onada de calor cap a l'interior del país. Durant aquesta tarda, més ha de fer sol, sí que podran caure alguns ruixats cap a la zona del Pirineu i per Pirineu, sobretot més centrats cap al sector occidental, que de cara a demà s'han de repetir alguns d'aquests ruixats, però en canvi centraran més cap al sector oriental, a més podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna pedregada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria amb unes 200 famílies que són les que tenen un pis llogat a Vimusa i que es beneficiaran de la nova mesura acordada pel govern local i Ciutadans. Durant tot el 2022, el preu dels lloguers només se'ls podrà pujar un 2% i no es farà en funció de l'IPC mensual. Aquesta iniciativa pretén estendre el decret aprovat pel govern espanyol entre maig i juliol per tal que duri tot l'any a la nostra ciutat. Aquesta tarda, el Consell d'Administració de Vimusa ha aprovat la mesura proposada, com dèiem, pel grup municipal de Ciutadans en col·laboració amb l'executiu local. El regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha posat alguns exemples del benefici econòmic que tindrà per les famílies que ara mateix es troben en règim de protecció oficial o també els complexos de gent gran.
Una persona que al mes de gener pagava 341 euros, amb l'increment de l'IPC havia de pagar 18 euros més al mes, amb la limitació aquesta del 2%, ha de pagar 6,8 euros al mes, per tant, 11 euros de diferència. i per tant, doncs, al final, encara que puguin semblar xifres petites, estem parlant, i ja veieu per la quantitat dels contractes de persones que estan en protecció oficial, en general són gent dels complexos de gent gran, i per tant, doncs, una mesura que els beneficia i que permet, doncs, que no es vegin tan afectats per aquest increment de l'IPC.
Pel que fa al portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández ha celebrat l'acord amb l'executiu local i ha subratllat la importància d'actuar també a escala municipal.
Doncs al final l'acord no és només que es retorni aquests diners a aquestes famílies amb la limitació de la pujada del 2%, sinó la garantia que l'any 2022, independentment de que el govern prorrogui o no aquest decret, doncs a Sabadell aquestes persones afectades per aquest índex a Vimusa, doncs l'augment del seu lloguer serà com a màxim del 2%.
Hi haurà 100 famílies que se'n beneficiaran de forma retrospectiva, 37 que entren dins el període fixat pel govern espanyol i un centenar més que han de revisar el contracte entre agost i desembre d'aquest any.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Canviem de qüestió. Plena ocupació al nou edifici Ripoll del Parc Taulí després que hagi culminat amb èxit el trasllat de pacients que s'ha fet aquesta setmana. Entre en aquests moments, els 92 llits de què disposa l'equipament inaugurat fa un parell de setmanes ja estan plens. Avui ha acabat la mudança amb la instal·lació dels pacients pediàtrics, que són els que s'ubiquen a la tercera planta d'aquest nou edifici. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Dimarts es va fer el trasllat dels pacients de curta estada i els semicrítics a la primera planta. Dimecres, els quirúrgics ubicats a la segona. Mentre que avui ha estat el torn per als malalts ingressats a la planta de pediatria, la tercera de l'edifici Ripoll. La coordinadora d'infermeria del nou espai, Marta Fernández, ha dit que el trasllat ha anat bé, un fet que atribueix a l'experiència dels professionals adquirida durant la pandèmia.
Era ja una cosa que ja la teníem molt prevista, llavors ja ho teníem molt organitzat amb professionals. La veritat que ja veníem d'un antic on hem fet diversos trasllats per temes Covid o per altres problemes d'infraestructura, i que per donar les situacions aquestes del Covid, com que tots ja ho teníem com molt establert de com realitzar, no, el trasllat. Llavors, l'únic que hem fet, sobretot, és com que cada dia hem agafat una planta diferent per centrar-nos en cada especialitat i dedicar-li el suport de professionals i de l'equip.
Ara bé, també ha destacat la comprensió demostrada aquests dies tant per part dels pacients com dels seus familiars, que han col·laborat en tot moment perquè el trasllat fos el més endreçat possible. Segons ha apuntat Fernández, els malalts han reconegut que el canvi és per a millor.
Ho viuen amb molta il·lusió perquè passem d'una planta on la infraestructura era ja molt deficitària, on teníem plantes amb banyeres, i ara van a una planta on està molt ben adaptat el pacient quirúrgic o semicrític o qualsevol pacient. Tenen plats de dutxa i tota la infraestructura és nova. Llavors estan superagraïts i molt contents.
De fet, la coordinadora d'infermeria de l'edifici Ripoll ha admès que tothom esperava en candeletes poder disposar de les noves instal·lacions, sobretot per millorar l'atenció dels pacients i evitar que molts d'ells quedessin durant dies a urgències pendents d'un ingrés. La construcció de l'equipament, amb gairebé un centenar de llits nous, ha suposat una inversió de 20 milions d'euros.
I l'Havana ha registrat un canvi en el perfil d'atesos en l'últim any, de ser majoritàriament pacients de malalties neurodegeneratives, com Parkinson o Alzheimer, han passat a ser persones amb danys cerebrals adquirits, sigui per un ictus o per accidents de trànsit. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Són persones més joves, d'entre 35 i 39 anys, que acaben a l'Havana després de passar per la rehabilitació dels centres hospitalaris. Aquest canvi de perfil també ha suposat canvis en l'atenció, com ha apuntat la coordinadora d'Havana Sabadell, d'ell, Noemí Calzado, en declaracions al Cafè.
Implica, doncs, atendre totes les necessitats de la persona, no? A nivell, doncs, de rehabilitació cognitiva, física, a nivell més funcional, a nivell psicològic també, no? Perquè aquest tipus de malalties, no? El dany cerebral impacta clarament amb la vida de la persona, no? I per tant també requereix d'un acompanyament psicològic tant amb el propi afectat com amb la família.
Anna Soler, directora general de l'Havana, assegura que l'entitat està preparada per assumir aquests canvis.
Aquesta necessitat canviant, però constant. Vull dir que es van, no? Anem trobant diferents necessitats i a més, tant la pandèmia com altres situacions fa que siguin necessaris doncs, crear nous grups o canviar el, no, la manera de treballar en algun dels grups.
Durant el 2021 la van atès pràcticament 900 persones, de les quals 350 eren en primeres visites. La meitat d'aquestes s'han fet al centre de Sabadell.
La Cambra de Comerç alerta que hi ha unes 120 empreses de la demarcació que tenen els negocis aturats per culpa del conflicte diplomàtic entre Espanya i Algèria. De fet, des de la patronal han organitzat un seminari en línia el pròxim 1 de juliol per assessorar les empreses que es troben en aquesta situació. I és que, malgrat que els contractes comercials entre les empreses catalanes i Algèria no són de les més comunes, sí que hi ha un bon nombre de negocis sabadellencs que exporten al país nord-africà. Ho ha explicat la cap d'assessoria en comerç internacional de la patronal, al cafè de la ràdio, Laura Rodríguez.
En general, a nivell de Catalunya, no és un mercat molt prioritari, representa l'1% de les exportacions catalanes. Però sí que és cert que a la demarcació de Sabadell hi tenim forces empreses exportadores i tenim unes 120 empreses exportadores regulars, algunes amb molta activitat.
Unes empreses que s'han trobat amb tota l'activitat comercial aturada per culpa del conflicte diplomàtic i la seva resposta és trucar a la cambra per rebre assessorament i informació.
Des de fa una setmana que va esclatar la crisi, estem rebent contínuament trucades d'empreses que no saben què fer. Que no saben què fer pel que et dic, perquè les relacions comercials estan totalment trencades. I, per tant, no saben si enviar la mercaderia, no enviar-la. Nosaltres el que sí que recomanem des de la cambra és molta prudència.
La tensió entre els dos països ha estat provocada pel suport del govern espanyol al pla del Marroc sobre el Sàhara Occidental, un canvi de criteri que ha fet que Algèria, des de fa una setmana, hagi suspès les relacions amb l'Estat. Clam unànime de treballadors i usuaris de la biblioteca del barri de Can Puigcener per reclamar que s'ampliïn les instal·lacions que es troben dins de les dependències del centre cívic. Afirmen que només disposen d'una sala per dur a terme totes les activitats i que amb la gran afluència de gent que tenen se'ls queda petita en molts moments. La petició arriba quan es compleixen 50 anys de l'equipament, la primera biblioteca pública que hi va haver a Sabadell.
La directora de la Biblioteca de Can Puigcener, Patricia del Rosal, ha recordat que necessiten més espai per poder créixer. Ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí.
El 91 es va fer una reforma conjuntament amb la Diputació de Barcelona per posar ordinadors, per posar més taules, per fer prestatgeries i posar-la una mica més moderna.
Sí?
Tot i que és una sala petita, tenim 350 metres quadrats, és una sala única i sí que necessitem una mica més de...
Més espai, no?
Més d'espai. I necessitem, sobretot ara, bueno, sí? Abans de pandèmia i ara que hem pujat una altra vegada usos, ens aniria molt bé que la biblioteca cresqués una mica més.
La Biblioteca de Can Puigcener va obrir portes l'any 1972, després del trasllat de l'escola al Calde Marcet. Actualment té prop de 3.300 socis, gairebé la meitat dels veïns que viuen al barri. També compta amb un fons de 20.000 documents, entre els quals hi ha el fons àrab amb 600 exemplars.
I des de les 7 de la tarda és previst que comenci al Teatre Principal l'acte central en commemoració dels 25 anys del vincle Sabadell-Sarajevo, després que s'hagi fet la recepció al Saló de Plens, ara fa una hora. Al Teatre del carrer Sant Pau hi tenim un altre Pau, en aquest cas el Pau Duran. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Pere. Doncs aquest serà l'últim acte d'aquesta efemèride que compleix ja un quart de segle i que reivindica el vincle entre les dues ciutats. Compta amb la presència de la diputada de Sarajevo, Ángela Margetic, i s'hi projecta un muntatge audiovisual que evoca els inicis de la relació entre Sabadell i Sarajevo. També s'escoltaran testimonis d'algunes de les persones que van participar en el viatge a la capital de Bòsnia, i també hi participarà una persona bosniana que va ser acollida a la ciutat. Intervindran representants del Consell d'Infants. A més, hi haurà actuacions musicals de Tríada i de l'Orfeó de Sabadell i la Coral Belles Arts de la ciutat. A nivell institucional, la regidora de Drets Civils, Marta Morell, és previst que recordi el retrobament de les persones que van participar en aquesta mateixa causa, aportant el seu granet de sorra, doncs, en l'acolliment i la reconstrucció necessària. I també parlarà l'alcaldessa Marta Ferrés, qui rememorarà la convivència pacífica i respectuosa entre els diferents orígens, cultures i religions que vivien en aquesta ciutat bòsnia fins als anys 90. També la feina feta en un altre teatre, precisament, el Camerni Títer, i s'hi veuran pintures del grafiter Werens Puig, possiblement les conegudes roses de Sarajevo que es pintaven sobre els forats dels obusos a moda de resistència.
Gràcies, Pau, per aquesta crònica. Per ser un acte que presenta la companya de Ràdio Sabadell, Karen Madrid. I si voleu veure un ou com balla, doncs ja podeu anar a la parròquia de Sant Fèlix, que per segon any consecutiu ha instal·lat al seu pati aquesta atracció que és típica de Corpus. Després de la missa del migdia ha estat beneït aquest ou pel rector de la parròquia, Xavier Ferrés, qui ha explicat al programa Al Matí quina és la seva simbologia.
La copa de la font, que a Barcelona es feia en el claustre de la ciutat, de la catedral, significa el calze. Moltes vegades era un guarnit de flors i fins i tot de cireres, perquè simbolitzaven les pedres precioses dels calzes antics. I llavors, per sobre d'això, es feia aixecar un ou blanc, símbol de l'Eucaristia.
Tot i que alguns feligresos recordaven haver-ne vist algun antigament, s'ha instaurat a la parròquia des de l'arribada de l'actual rector, a qui li va semblar que el pati era ideal per posar-lo. Té, però, la seva complicació tècnica.
L'any passat, clar, va ser el primer any, vam fer totes les coses una miqueta així, i eren ous de gallina, sense més, no? Però aquest any hem buscat l'ou d'ànec, que és una miqueta més gros i és blanc. Llavors, clar, aquest té un gramatge especial, de fet, va una miqueta baix, l'any que veurem de pujar una miqueta la pressió del sortidor perquè s'aixequi una miqueta més, no? Perquè tot això s'ha d'anar polint, perquè hi ha coses d'aquestes que sembla que no són una tonteria, però es porta una miqueta d'aigua l'ou, un gramatge especial perquè pugui rodar sense que tingui prou pes com perquè caigui.
Atenció, que l'ou com balla es podrà veure fins aquest diumenge.
Avui també és notícia.
Bank of America s'ha convertit en el principal accionista de Banc Sabadell. L'entitat americana s'ha fet amb un 6,3% del capital, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En el moment de l'operació, els títols del BS cotitzaven als 0,79 euros, per la qual cosa es calcula que la participació nord-americana té un valor d'uns 274 milions d'euros. Les fonts ornamentals s'il·luminen demà de verd pel Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Síndrome per Deficiència CDKL5. És una malaltia genètica rara causada per alteracions en aquest gen que provoca l'aparició primerenca d'alteracions greus de desenvolupament neurològic i en nombrosos casos de convulsions epilèptiques que tenen un difícil control. Així, Sabadell se suma a la lluita contra aquest trastorn a proposta de l'Associació d'Afectats pel CDKL5. Segons dades de l'entitat, un de cada 42.000 nadons nascuts al món pateixen aquesta alteració genètica, però menys d'un 10% tenen un diagnòstic correcte. I Daniel Mena serà el nou primer secretari de les Joventuts Socialistes de Sabadell. Va ser escollit per unanimitat en una assemblea celebrada el 4 de maig passat. Mena substitueix Alejandro Hernández. Completen la nova junta Marta Gutiérrez, viceprimera secretària, i Didac Medina, que serà el secretari d'organització. Ara tornem.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Passen 5 minuts d'un quart de 8. Més enllà de la ciutat, l'incendi forestal que crema Castellà de la Ribera, al Solsonès, ha afectat fins ara unes 400 hectàrees, però els bombers creuen que pot arribar a afectar-ne 5.000. És el que preocupa més ara mateix el cos de tots els focs que hi ha actius a Catalunya. N'ha parlat el seu cap, David Borrell.
No el tenim calculat, però desenes de milers d'hectàrees. És un incendi potencialment gran. Per això és la nostra prioritat de tallar-lo, estabilitzar-lo durant el dia d'avui. No serà fàcil, és on estem tenint més dificultats, de fet és on tenim la majoria de mitjans aeris estan treballant allà, hem desplaçat molts mitjans terrestres.
El Ministeri de Sanitat anuncia que hi haurà quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 per als més grans de 80 anys i els usuaris de residències. La ministra, Carolina Darias, però, ja ha avançat que s'acabarà aplicant a tota la població en una entrevista a La Sexta. I el govern presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern després d'intentar que l'Aragó es tornés a comprometre amb el projecte conjunt. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, assegura que serà una candidatura potent i pròpia amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i de lliscament. I l'Ajuntament de Berga ha decidit traslladar els concerts de la Patum d'aquest dijous a les 5 de la tarda i a la 1 de la matinada per complir les mesures cautelars dictades per un jutjat de Barcelona, tot plegat arran de la denúncia d'una residència de gent gran d'aquesta població. Obrim pàgina cultural amb el poeta sabadellenc Josep Ramon Bach, mort el 2020, que tindrà un homenatge a la seva ciutat natal. El pròxim 22 de juny, el Teatre Principal acollirà un espectacle impulsat per un grup d'actors, músics i artistes que van tenir amistat amb Bach. La proposta, marcada dins del programa de la Capital de la Cultura Catalana, vol donar a conèixer l'extensa obra del poeta que la Fundació Arts reeditarà en 6 volums.
L'espectacle, encapçalat per Rosa Renom, es va estrenar el mes de maig passat a l'Ateneu Barcelonès. Des de l'Ajuntament de Sabadell, però, consideren que havia de fer-se la ciutat natal del poeta. A més, segons el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, està sintonitzat amb els valors de la Capital de la Cultura Catalana.
I el primer concepte que ha sorgit per unanimitat, el reconeixement del talent de la ciutat. I això és el que vol la gent de Sabadell. Per tant, estem totalment en sintonia del que ja ara se'ns està demanant com un clam popular. No? És veritat que a vegades ens costa ser profetes a la nostra terra i això no pot ser. Creiem que era impensable que no es fes, que no s'acollís a casa un homenatge com aquest.
Sobre l'escenari del Principal hi haurà noms reconeguts com els actors Jordi Boixaderas i Rosa Renom, el pintor Ramiro Fernández, la cantant Marta Torres, el pianista Jordi Massó o el poeta Joan Vigó. L'acte, que arrencarà a les 8 del vespre, estarà obert a la ciutadania de forma gratuïta, amb reserva prèvia d'entrada.
Ja s'han obert les portes perquè a les 9 del vespre arrenqui l'últim cap de setmana de l'Observa amb I Want You Back, un espectacle de tribut a Michael Jackson. La banda està encapçalada per David Martínez i durant una hora i mitja repassaran la discografia del cantant dels Estats Units.
Billie Jean no pot faltar, igual que no pot faltar Thriller, que és un dels discos i de les cançons més emblemàtiques, per no dir, vamos, quasi la més, no? També podria dir Smooth Criminal, per exemple, del disc Bad.
El grup té el seu origen al 2015, però en David confessa que Thriller, per ell, va ser un punt d'inflexió.
Va ser sobretot quan vaig veure el videoclip del Thriller, no? Que aquest disc és algo que em sembla que ens ha canviat moltíssim a molta gent, no?, la vida. Des d'aquell punt jo vaig pensar, hosti, jo vull fer això, saps? I des de llavors vaig començar a cantar, a practicar, a agafar les meves casets, els discos, i començar a cantar. I ha sigut una mica, doncs, bueno, de practicar i veure molts vídeos, és veritat, i estudiar-me la seva veu.
El grup es completa amb Miqui Santamaria al baix, Riqui Padilla als teclats, Quim Castelló a la bateria i Dani Hernando a la direcció musical i a la guitarra.
Esports.
El Centre d'Esports treballa per millorar l'estat de la gespa de la nova Creu Alta. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. Ha estat un dels grans punts a millorar del curs 2021-2022. La superfície de jocs ha quedat lluny de la seva versió òptima en un munt de partits. Ara, aprofitant les vacances d'estiu, s'hi estan fent treballs a fons. La intenció és millorar el deficient estat del terreny de joc dels arlequinats. L'activitat no hi tornarà fins d'aquí a uns mesos i el Sabadell utilitza aquests dies per corregir el drenatge amb un nou tractament.
A més, els play-offs d'ascens a segona tornaran a ser a doble partit a partir de la temporada que ve. És la mesura que ha proposat la Federació Espanyola de Futbol després de la poca afluència de públic d'enguany.
Sí, l'organisme ho ha exposat en la comissió de segona ref celebrada avui, però s'aplicaria a la resta de categories, incloent-hi la primera ref, en la qual hi juga el centre d'esports. Des de l'esclat de la pandèmia, el format escollit era el de la seu neutral i a un partit, però amb la tornada de la gent als estadis sense restriccions, la fórmula ha caducat. L'escassa presència de seguidors enguany a les diferents categories ha obligat a fer un replantejament, tornant al sistema d'anada i tornada. Al marge d'aquesta qüestió, segueix el compàs d'espera al Sabadell mentre es determinen les figures de director esportiu i entrenador. Una espera que fins i tot es podria demorar més del que podia semblar.
I pel que fa al filial, el Sabadell B afronta aquest diumenge els vuitens de final de la Copa Catalunya Amateur. En aquesta ocasió, el rival dels de Jordi López serà un equip que enguany ha quedat campió a quarta catalana, el Capellades. Josep Roma, juvenil que està jugant aquestes setmanes amb el filial, reconeix que a aquestes altures les cames pesen.
Últimament també ens estem reservant més, en el sentit de que potser ja no fem tants entrenos. El míster també sap que tots arribem més cansats i ens intenta donar descans a cada jugador i anar dosificant-nos.
Diumenge a 8:15 començarà aquest Capellades Sabadell B. Sergi Cabanes i Nona Pérez participaran al Mundial de Budapest de waterpolo. Els dos eren dubte, però finalment han estat inclosos a les convocatòries definitives de la selecció, publicades aquest migdia. El sabadellenc ha guanyat el frec a frec amb Alberto Barroso, que s'ha quedat fora de la llista de David Martín. Cabanes acompanyarà els també jugadors del club, Edu Lorrio i Bernat Sanahuja. Pel que fa al combinat femení, l'Astralpool tindrà 5 representants: Laura Ester, Maika García, Irene González, Judit Forca i la jove Nona Pérez, l'última en arribar. A més, 3 internacionals més, Bea Ortiz, Elena Ruiz i Paula Leiton, s'hi sumaran la pròxima temporada a Can Llong. Tot en un Mundial que arrenca la setmana que ve a Hongria. Els primers partits, Espanya-França, dilluns al vespre en noies, i l'endemà dimarts, Espanya-Canadà en nois. Albert Beltran ha complert 100 partits amb la selecció espanyola absoluta d'hoquei herba. L'únic sabadellenc que milita a l'elit d'aquest esport lluita en l'actualitat per consolidar-se com a internacional. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha hagut canvi de cicle amb l'arribada del nou seleccionador, Max Caldas, i a les portes del classificatori per l'europeu de l'agost a Galícia i també del Mundial del pròxim gener a l'Índia, Beltran busca seguir sent important. I va ser als Jocs de Tòquio i sap que repetir a París d'aquí a 2 anys passa per entrar a les pròximes llistes.
El meu primer objectiu és anar a Galícia, perquè vulguis o no, ara que tot està molt apretat en temes doncs, de competicions, perquè ara estem parlant doncs, que és el 2022, en el Mundial és el gener del 2023, i vull dir no, que l'objectiu principal és en els Jocs de París. El 2024 tot està com molt apretat, no? Que hi ha molt poc marge doncs, de maniobra. Saps com que tot està molt apretat, com més abans entris, no? Millor, no? Perquè al final hi ha molt poc marge de maniobra i hi haurà pocs canvis.
Sobre el centenari, Beltran considera la xifra simbòlica i difícil d'imaginar quan va debutar amb l'absoluta el novembre del 2014, però es queda sobretot amb els tornejos importants que ha pogut jugar en aquest temps. Després de l'estiu, amb el classificatori per l'europeu, el sabadellenc tornarà al Klein neerlandès per encetar així la seva segona temporada allà.
Més coses. Quim Soler és el nou tècnic del Sant Nicolau femení després de la marxa de Gemma Lorente, qui ha posat fi a la seva segona etapa com a grana. Soler també torna al carrer Jardí, però per primer cop agafarà les regnes del primer equip. Aquest curs les col·legials es van quedar a les portes d'ascendir a Copa Catalunya i l'entrenador té clar que el principal objectiu és mantenir el gruix del bloc.
Primer de tot, des del club m'han demanat si és un any de transició i m'han demanat intentar mantenir els 12 jugadores. Portar jugadores que pleguen, jugadores que marxen d'Erasmus. Llavors, la idea és portar jugadores de fora que complementin les que tenim i un cop finalitzem de definir la plantilla, acabarem de mirar quins objectius assolibles podem tenir, perquè no ens marcarem tampoc els objectius que tots ens agradarien però que no poguessin ser realistes.
La secció de tenis taula de natació Sabadell descarta comprar una plaça a la divisió d'honor masculina. L'any passat van triar aquesta opció, però Jordi Oms, el president de la secció, no té previst exercir aquesta possibilitat enguany després que el primer equip no aconseguís la salvació. Hi ha nascut un nou equip de futbol sala, el Fractals, que arriba de la mà de l'excoordinador del grup Zarraona, Xavi Girvent. Menys d'un minut per les 8. Marxem. Tota aquesta informació la trobeu ampliada a radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram o al web a radiosabadell.fm. I tornem amb més informació demà a partir de les 8 del Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.